En el matí d'aquest diumenge comencem el programa d'aquesta setmana, l'Església Notícia. Aquest equip ha integrat per en Carlos López, Jero Moll, en Diego Duboni i Toni Fullana. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia.
I esperam que estiguin a gust en la sintonia d'aquest programa que en un quart d'hora els anem a informar del que és la vida de l'Església de Menorca. I partim amb el comentari d'actualitat que ens farà avui en Joan Mercadal.
Benvolguts, radioients. L'any 2011, un programa de televisió va iniciar la temporada amb una campanya que proposava donar la volta a la truita. La proposta era transformar aquelles coses que ens anaven més o manco malament en elements de felicitat, les ombres en llums, les dificultats en oportunitats. Donar la volta a la truita va ser una campanya interessant perquè propugnava un canvi d'actitud davant dels problemes. La setmana passada, parlant amb un missioner menorquí que està una temporada entre nosaltres, va comentar que seria hora de que el món fes un canvi d'actituds. Per a mi resultava evident que cercar els angles positius a tots els problemes és una gran actitud davant la vida, i no acabava d'entendre què volia dir amb aquest canvi. Una volta d'explicar, es va fer palès que la seva proposta tractava d'actituds molt profundes, que val la pena considerar. La nostra societat occidental, avançada i democràtica, ha pres molta consciència dels propis drets, i tots en reclamam amb vehemència el compliment per part de les autoritats, dels veïns, de tothom. L'any 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprovava i proclamava la Declaració Universal dels Drets Humans, que després de diversos tràmits i ampliacions es convertí en 1976 en llei internacional. Però, i els deures? Estem tan avesats a sentir parlar dels propis drets que hem oblidat que, bàsicament, un dret propi es converteix en un deure per un altre i que si ningú accepta els seus deures, ningú podrà exercir els propis drets. Defensar la universalitat dels drets que recull aquesta Declaració Universal ens demana tenir la consciència, la coherència necessària per acceptar que en moltes ocasions dependrà de nosaltres que puguin ser conquerits per tots els éssers humans de tots els països del món. Defensar que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets ens obliga, és a dir, ens genera un deure, no tan sols a respectar aquesta dignitat, sinó a lluitar perquè sigui respectada per tots. Defensar que tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat ens genera un deure de respectar les decisions, la cultura, la manera de viure dels altres i a lluitar perquè siguin una realitat sense pressuposar que la nostra veritat sigui millor que la dels altres. Declarar que tots els acusats d'un delicte tenen el dret de que hom presumeixi la seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat, ens obliga a ser absolutament prudents en els nostres judicis de valors, en les nostres opinions respecte als altres, i ens ha de fer capaços de qüestionar la nostra pròpia posició mentre no es demostri que és la que consona amb la veritat. Defensar que tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres del propi estat, i que tota persona té dret a sortir de qualsevol país, fins i tot el propi, i a retornar-hi, ens ha de fer prendre consciència que la nostra actitud, la nostra personal i la dels governs de tot el món, no pot seguir essent posar barreres i aixecar murs, perquè tenim el deure d'acollir els germans, encara que no entenguem molt bé què passa a nivell internacional, o que la nostra pròpia por ens faci recelar de les intencions dels qui han de deixar el propi país per poder tenir una opció de sobreviure. Els drets humans, dels que hem de ser fervents defensors, han de tenir contrapartida en els deures humans, en els compromisos que hem d'assumir per tal de que tots puguem compartir el món. La nostra essència com a cristians, resumida en les benaurances que llegíem diumenge passat, ens empenya en aquesta direcció. Tots els homes i dones del món són iguals en dignitat. Tots som fills i filles de Déu. siguem capaços de fer que el món sencer reconegui que no podem exigir drets sinó acceptant deures.
Gràcies, Joan. I ara anem a passar a les activitats que s'han dut a terme aquesta setmana passada. I començam per Ciutadella rendir un tribut al fill il·lustre Josep Nin.
L'Ajuntament de Ciutadella va realitzar el diumenge passat, dia 1 de novembre, dos actes institucionals en el cementeri antic per retre tribut a la memòria dels difunts del municipi i, a més, per recordar la figura de Josep Nin Llofriu, fill il·lustre de la ciutat en el bicentenari del seu naixement. Josep Nin Llofriu va néixer el 4 d'octubre de l'any 1815 al si d'una família pagesa de la finca del Garens. Durant la seva primera etapa religiosa, va ser ordenat frare franciscà a Maó l'any 1831 per traslladar-se a Roma després de les desamortitzacions dels béns del clergat regular amb l'objectiu de finalitzar els seus estudis eclesiàstics. Va tornar a l'illa després d'exercir en diverses poblacions franceses i després de les revolucions liberals de 1848 que van afectar els països centroeuropeus. Nin Llofriu es va establir a Ciutadella i va arribar a ser rector del seminari diocesà. Quan en 1865 va irrompre una epidèmia de còlera, va participar activament en l'auxili dels malalts a Ciutadella i es Mercadal, on va emmalaltir. Traslladat a Ciutadella, va morir l'11 d'octubre de 1865 a l'edat de 50 anys.
Menorca ja es troba en el Rocío.
Els passats dies de 8 i de 9 d'octubre, la germandat de la Nostra Senyora del Rocío de Menorca va peregrinar a l'ermita on es venera a la Blanca Paloma del Cel i Mare del Pastor Diví, acompanyant a la Real i molt humil germandat del Rocío de Palma de Mallorca a la Santa Missa del Pelegrinatge i Sant Rosari de la Nit. Allí van ser rebuts amb enorme afecte per la germandat matriu del Monte. És per aquesta germanor un dels majors orgulls representar Menorca i a la seva església davant la Verge del Rocío, i alhora haver fet el primer pas important per al seu total reconeixement. Els 18 germans peregrins que han tingut l'oportunitat d'assistir al pelegrinatge ja estan desitjosos de l'arribada de Pentecosta per presentar-se davant els ulls piadosos de la Senyora.
I per acabar els ho passam informació d'un nou servei ocupacional.
El Col·legi Salesià impulsa un servei ocupacional per mitjà de l'entitat Associació Salesiana de Tecnologia i Innovació que treballarà en dues grans línies d'acció. Una, atendre persones desocupades que requereixin d'un acompanyament en el procés de recerca de feina i una altra, facilitar als empresaris que presenten una oferta de treball candidats que reuneixin el perfil i les competències apropiades al lloc de feina que es demanda. El servei compta amb una tècnica ocupacional, Antònia Floris Salort, que comparteix el despatx de la PIMA. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9:30 des de matí a 2:00, i de dilluns a dijous de 4 a 6 des capvespres. També es poden posar en contacte telefonant en el telèfon mòbil 629 81 29 00 o bé contactar a servei.ocupacional@ciutadella.salesians.cat.
Ja no els hi volem fer arribar a l'agenda perquè tinguin coneixement de les activitats d'aquesta propera setmana. Començant per un recés de preveres.
Els preveres de la diòcesi tindran un matí de recés i de pregària que serà dimecres dia 11 al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
També volem animar a participar a la inauguració d'una nova botiga de Mestral a Mó.
El proper dia 13 de novembre, divendres, a les 7 de Susquet, tindrà lloc la inauguració de la nova botiga de Mestral, un projecte d'economia social de Càritas Diocesana de Menorca. La nova botiga està situada al carrer Bastió de Mó.
Seguint en Càritas, tindrà durant a terme una jornada diocesana.
Càritas Diocesana tindrà una jornada en la qual el lema d'aquest any és «Per què és possible ningú sense llar?». Una vivenda digna per a tots. Comptarà amb la ponència d'Enrique Domínguez, responsable d'inclusió social dels serveis centrals de Càritas Espanyola i una explicació dels pisos socials de Càritas Menorca. Serà dissabte, dia 14, de 10:30 a 1:30 al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
I per acabar, diumenge és dia de l'Església Diocesana.
Per el proper diumenge, dia 15, l'Església celebra el dia de l'Església Diocesana. La col·lecta i les reflexions d'aquesta jornada aniran dirigides a l'autofinançament de la nostra diòcesi.
I ara, escoltant el comentari de Passant per la Vida que es dirigeix, posem Bosco Fanet.
Finalitzat l'octubre, la nostra diòcesi ha acabat d'oferir les visites a la catedral i al seminari per a contemplar l'art i la bellesa d'aquests dos edificis. Art i bellesa que ofereix la seva estructura arquitectònica i les obres allà dipositades. No és la meva intenció parlar de les pedres de la catedral o del seminari. Sobre aquests edificis hi ha prou informació a l'abast. Qualsevol de nosaltres la pot rebre sols entrant a la pàgina web de la diòcesi. La meva pretensió no és altra que dir-vos el que crec que han descobert, no pocs dels seus visitants, i potser sense cercaró, quan s'han sentit a gust, asseguts i sense pressa, a un dels bancs del claustre de seminari. Que els haurà anunciat el seu silenci, que els haurà fet viure la bellesa del cel, el verd del seu jardí i la calç blanca de les seves columnes i murs. Que tindrà d'especial un entorn que convida a seure i a gaudir del recolliment durant uns instants que, tot i ser prou llargs, donen la sensació de ser massa curts. El que té d'especial, crec, és l'oportunitat que ofereix de fruir d'una experiència que no l'escuïm ordinàriament, tot i que en sentim la seva necessitat. Qualsevol moment que ens regala quietud i pau ens lliga a la transcendència, ens fa anar més enllà del que captam vivint inconscients la normalitat diària. Quan vaig en cotxe per la carretera i veig com molts em passen per ganes d'arribar a la seva meta com més pres millor, em dic a mi mateix, quina pena, tenint sols present la meta, no s'adonen ni de la bellesa ni de la riquesa del camí. Convé anar a poc, convé refer a peu el mateix camí per copsar la bellesa del camp, la riquesa d'una vegetació que vesteix no pocs trams de paret, els colors diferents i les formes d'un cel en moviment constant però pausat. La bellesa i el silenci que mamen els visitants del seminari asseguts a un dels bancs del seu claustre trenca la gàbia en què els transcorre la vida ordinària per fer-los assaborir realitats intemporals. Ja mos convé vestir de tant en quant la roba de la quietud per fruir d'una de les vivències humanes més transcendents de les que tenim a l'abast. Vivències que deixen que Déu ens toqui el cor, a l'estil de no pocs dels qui han visitat el seminari, aprofitem idò la pau d'una església qualsevol, d'una platja o camp, d'un hort, d'un racó de casa. La vida espiritual neix d'una vida estètica motivada per l'atracció que dimana de la bellesa que es contempla en una obra d'art, en els diferents colors i imatges que regala el cel, en el so silenciós d'una catedral, d'un seminari, d'un racó de casa, en el somriure d'algú que ens fixa la mirada i ens ofereix el bon dia, en la tristesa que es dipositava en la cara quan una circumstància ens mossega el cor, en la pobresa de què viu feliç, sol sentint-se acompanyat per una mà amiga en moments de soledat, en l'ideal que no amaga el cap al pas de les dificultats. En amatents constantment, l'esperit ens saluda arreu, no deixem que passi de llarg. Les grans coses i els grans homes s'han fet sempre en silenci.
Moltes gràcies, Bosco, pel teu comentari. I res més, això ha estat el programa nostre d'aquesta setmana. Que tinguin un molt bon diumenge.
Bon diumenge a tots i bona setmana.
Adeu.